minuts passen ja de les 11 del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons i última secció de pàdel. Avui, pel que fa al 2017, la temporada continuarà després de festes i, per tant, ens podrem retrobar novament amb els companys del Club Tenis Natació Sant Cugat, que són qui ens acompanyen en aquest matí. Jaume Carreras, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem?
Manu Navas, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
I avui un convidat que ens arriba de la Catalunya Central, eh? Allà deu fer més fred, que aquí.
Déu-n'hi-do, per això.
És el David Puig. Ell és soci, fundador, administrador d'una marca catalana, d'una empresa que es diu Justin, no?
Justin.
Jo pels idiomes, la number one. És una marca catalana i exclusiva en la fabricació de pales de pàdel.
Correcte.
Només feu pales, o
fem,
més?
No, fem més pales, coses. Toquem el tema del textil i tot dintre del món del pàdel.
Però només pàdel?
Només pàdel.
Molt bé. Doncs avui parlarem de pales de pàdel i, a més, cap al final de la secció farem el sorteig d'aquesta pala de pàdel que hem anat promocionant per xarxes. Una pala de pàdel
Justin,
de l'empresa del David, i coneixerem a l'afortunat.
Perfecte. Jo abans d'entrar en matèria i en contingut volia agrair la presència al David i la col·laboració que ha fet amb la pala. Crec que és un pas d'enteniment entre tots els clubs i la marca. I ara parlant, fent la prèvia, m'ha sorprès això, que són només 6 anys que teniu d'empresa. O sigui, és una marca que està molt arraigada, però portem 6 anys, no? Com va començar? Com van ser els inicis?
O sigui... Sí, o sigui, això va ser el 2011 i vam començar després d'un partit de pàdel. Tres amics que ens vam assentar a fer la cervesa que s'ha de fer després del partit de pàdel.
Correcte.
I d'aquí, ens vam anar animant, fins que vam decidir muntar una empresa per vendre pales de pàdel. Vull dir, mai a la vida se'ns havia ficat al cap fabricar. Mai. El que passa, veiem coses que passen, compres pales, no et funcionen, se't trenquen, t'has d'entendre amb argentins, t'has d'entendre amb xinos... casualitats de la vida, hem acabat fabricant a Manresa les pales de pàdel.
Però quin problema hi havia amb les pales? Que trencàveu les pales? Que no
es trencaven.
No us funcionaven bé?
No, se'ns trencaven. Vull dir, pensa, el primer cop vam anar amb un fabricant argentí, per mi considerat dels millors que hi ha, ens van arribar les pales de mostra, les 60 pales, que van funcionar perfectes, però quan ens va arribar la comanda de les 300 pales, es van trencar les 300 més les 60 que havíem estat provant. Van trencar totes. No, va ser increïble. Però bueno...
Quan parlem de diferents contactes que has anat creant, cadascú suposo que t'aporta un material diferent i tu has anat, o heu anat al final, vosaltres, creant el propi. Com ha estat aquest procés?
Sí, o sigui...
De quin material treballeu?
Realment, o sigui, les pales de pàdel hi ha tres materials bàsics. Un és l'espuma de dintre, que pot constar, o sigui, o una goma, en diem goma, una goma EVA o una goma de polietilè, que tenen característiques i densitats diferents, que això després el Jaume ja us explicarà una mica com d'allò. Les fibres que hi fiquem a sobre, que pot ser fibra de vidre o fibra de carbono, o una barreja de les dues, i una resina epoxi, que és el que ens consolida tota la fabricació de la pala. Vull dir, dintre de tot això hi ha milions de combinacions. Pues llavors és intentar trobar la que millor et vagi per una determinada pala per un determinat jugador. És complicat, sí.
Sembla fàcil, però el procés suposo...
Sembla molt fàcil, però no. I a part és que el procés és 100% manual. Vull dir, es fabrica tot manualment. Vull dir, la fabricació d'una pala consta, és un motllo obert amb dos, on es laminen unes fibres, s'hi fica dintre l'espuma, segueix laminant, es tanca, es fica en un forn això, i al cap d'X temps treus i et surt una pala. Que llavors hi ha tota la part d'acabats, però és que tot és manual. Vull dir, res d'apretar el botonet i que et surti la pala. Vull dir, tot és manual.
I quan trigueu a fer una pala?
Mira, més o menys... traiem entre 30 i 40 pales al dia. Es treuen. Més o menys, Això amb una empresa on som uns 8 treballadors.
Llavors, però aquesta pala que surt, per exemple, avui, quant temps o quan s'ha iniciat aquest procés? Que sembla...
Una setmana. O sigui, jo amb començar una pala, començar-la a laminar, ficar-la al forn, tot això, fins que la podem ficar a la venda, hi ha un decalatge d'una setmana, més o menys.
perquè la pala ha de descansar després de sortir del forn, i la pala
ha de reposar, no?
Ha de reposar,
s'ha de curar.
I una vegada acabada també ha de reposar, perquè això no pot donar mal resultat. Ha de baixar la temperatura, és tot molt, molt curós.
Quant de temps ha de reposar després de... Bé,
com a mínim de 24 a 48 hores, com a mínim. Un cop, o sigui, treta del forn, que en diem que és el primer procés. A partir d'aquí la podem començar a treballar per donar-li l'acabat, l'estètica, el disseny i tot això.
Jo entenc també, no, que aquests materials que ara m'has comentat, que són els d'ara, però abans parlàvem, no, que abans, potser cap al 1990, per l'inici dels finals del segle passat, era un altre tipus. Ha evolucionat molt, no?
Molt, moltíssim. Però també has de pensar que el pàdel va néixer a dins una pista de tenis. Llavors, l'home que va dir, ostres, pues ara li posaré parets i tal, jugava una raqueta de tenis. Llavors, quan va donar-se en compte que amb la raqueta de tenis la bola sortia massa ràpid, què va agafar perquè la bola anés més lenta? Una pala de platja. Per tant, va agafar una pala de fusta.
És a dir,
llavors el pàdel va començar amb una pala de fusta. Jo no sé si us he comentat un altre dia que jo competint a vegades entre joc i joc, en el canvi de jocs, amb una moneda de 25 pessetes, jo apretava el tornillo que hi havia al mig, però això se'n desmuntava la pala. Això és molt fort. Avui en dia una pala de gamma alta pesa com a molt 370, 380. Algun animal com jo juga amb 400, però això no és normal. Però és que les pales de fusta eren la meitat de gruixudes que ara, o una tercera part de gruixudes, i pesaven 450 grams cada una. Perquè, clar, la fusta pesa.
Sí.
És a dir, que ha canviat molt. Pues va sortir una segona tongada després de la fusta, que ja anaven amb barreges metàl·liques i amb alguna fibra, i ha anat evolucionant com avui en dia fan virgueries. I el que queda, eh? Perquè l'IMSD d'aquesta empresa de Just Ten és que no parem. Jo cada dia, jo estic provant pales per d'aquí 6 o 7 mesos o d'aquí 8 mesos, i sempre surten coses noves que a vegades les desestimen i a vegades no, però clar, verdaderament queda molt per evolucionar amb els pales de pàdel encara.
I dintre d'aquest esport, que com hem parlat en molts programes, doncs hi ha molta competència tant a nivell organitzatiu de torneig, o sigui, us trobeu que en teniu, doncs, com? Aquesta competència de fabricació o de venda?
De venda sí, de fabricació no tant, però de venda és una autèntica bogeria a dia d'avui.
Sí, ha anat paral·lel a l'evolució que ha tingut el pàdel.
O sigui, el pàdel té un creixement exponencial, vull dir, cada dia juga més gent, cada dia s'estan muntant més pistes i, bueno, cada dia van sortint més marques, però, o sigui, és una cosa curiosa, no? Vull dir, en un any natural et poden néixer 30 marques i morir-se'n 30 o 35. No, això és així.
O sigui, moren més de les que neixen?
Sí, bueno, pot passar, bueno, pot haver-hi anys que sí, anys que no, però és brutal.
A dia d'avui calculem que estem rondant les 280-290 marques de pàdel.
Que es dediquen al pàdel, però que, com comentàvem abans, amb el Jaume, no totes són exclusivament dedicades al pàdel.
I no totes fabriquen pales de pàdel. La majoria el que fan és comprar i vendre. Compraràs i vendràs, però no que fabricaràs. El que passa, clar, llavors... És un altre tipus de mercat. Compres pales que tu no les pots treballar...
I que et deixen un marge comercial més important, que és aquí on va l'empresa, les grans marques, no? Però vaja, podem parlar de tipus de pales? Dels tipus de pales que vosaltres fabriqueu? O sigui, i una mica pensades en, no sé si per nivells, si són joves, si són novells, si són homes, si són dones...
Les marques el que fan sempre és treballar a tots els nivells de pàdel, perquè si vols vendre pales has de fabricar pales des de l'iniciació fins a la competició. Llavors, depèn del que busques, doncs els materials varien. Doncs, per exemple, el que sí que està molt clar és que una pala que sigui més flonja, és a dir, que el material intern sigui més tou, la bola estarà més estona en contacte amb la pala, per tant, et donarà un tacte més elevat. A la vegada, amb un moviment lent, com que la goma no deixa ser una cosa flonja, que es menja la bola i després l'escup, t'ajuda a accelerar. Però quan ja passes a un nivell elevat, que el jugador ja executa un cop amb molta més velocitat, primer el tacte li és entre cometes igual perquè ja el posa ell, i segona el que vol és que la pala sigui molt reactiva. Llavors la goma ha de ser una mica més dura, o a vegades no és la goma, perquè clar, tu pots posar una goma molt tova i una llàmina que tapa la goma molt, molt, molt rígida, o al revés, una goma molt, molt dura i una primera llàmina molt tova. Llavors, treballant amb aquest format, tu pots aconseguir pales que despedeixin més, és a dir, ajudin a jugar millor a la gent d'iniciació, val? I a la vegada els hi doni una mica més de feeling, o pales molt més reactives, que el que fan és la típica, no? O sigui, l'escopeta que és de precisió, que on tu tires, doncs la bala va. Val? En canvi, les pales que ajuden no acostumen a ser tan precises, és a dir, tenen un marge d'error més alt. Llavors, amb aquest, es va jugant amb això, i clar, quin és l'ideal d'una pala? Una pala que ajudi i que a la vegada, a part d'ajudar, sigui molt precisa, i això és molt difícil de trobar, però bueno, estamos en ello. Per això hi ha l'IMSD, constantment estem investigant, doncs, perquè la cosa evolucioni cap a bé. Ja?
L'oblida que també hi ha diferents mides de pales, no? Val, el tema de les edats i...
No, mira, jo no? Sí que les marques, a vegades fem la pala un pèl més curta. Per què? Bueno, per facilitar, primera, que si la retalles pesa menys, perquè hi ha menys volum a moure, per tant pesen menys. I segona, doncs perquè les criatures, com que avui en dia el pàdel ja es comença a jugar amb edats molt, molt aviat, com poden ser 4 o 5 anys, doncs perquè la pala estigui més a prop del cos. Però jo no hi crec gaire, perquè la pala de pàdel va marcada per una homologació que et diu que com a molt ha de fer 45 centímetres de llarg i ja no és una cosa molt llarga, mig metro, no és com la de tenis que fa bastant més. Per tant, jo no hi crec gaire amb les pales retallades, val? I amb el tema dels pesos, sí. Clar, una criatura doncs, ha de portar un pes molt més baix perquè la pugui moure bé i segurament una goma molt tova perquè l'impacte amb la bola no sigui tan dur, eh? Sí, llavors hi ha formes, clar, hi ha formes més arrodonides, hi ha formes més ovalades, sí. Vale? Llavors això depèn, varia la característica de la pala.
Exacte. I tornant a l'empresa del David, jo deia abans, ve de la Catalunya Central, no hem dit que venia de Manresa.
De Manresa,
eh? És veritat, no ho hem mencionat.
No ho hem dit, jo no sé si la gent ha tingut la suficient imaginació per pensar que venia d'allà. Quin és el teu mercat? Sou empresa catalana. Treballeu un tema molt concret com són les pales i també la roba de pàdel. Però el teu mercat... es queda a Catalunya o també sortiu a l'estranger?
No, també sortim a l'estranger, eh? Vull dir, Catalunya ha sigut el mercat principal, vull dir, cosa que veiem, som del mig de Catalunya i d'aquí hem començat a obrir, i llavors ara el que estem potenciant molt és tota la part internacional. Tota la part internacional. El pàdel està creixent internacionalment bastant semblant a el que va passar aquí, no? Vull dir, que va començar una miqueta a poc, però es va començar a disparar. Per exemple, ara tenim el cas, amb els últims que hem firmat, és amb Suècia. Tenim un distribuïdor a Suècia, bueno, per tot el que són països nòrdics, que parlant amb ell t'explica i em diu, ostres, és que en un any hem passat de tindre una pista a Suècia a tindre'n 35. Clar, diu, això és molt bèstia. I clar, el creixement és molt d'allò. Un altre mercat que està creixent moltíssim és França. França està creixent, vull dir, també, vull dir, molt similar a lo que és aquí. Itàlia, un altre dels mercats creixents. Anglaterra, però Anglaterra s'ha frenat una miqueta. No sé si pel clima o perquè els anglesos...
Són el Brexit.
No sé. El Brexit, exacte. No sé. Podria ser.
S'ha frenat una miqueta, però també era un dels mercats emergents, no? Vull dir, realment, vull dir, internacionalment és un esport que comença a créixer i comença a créixer en sèrio.
Doncs és interessant, perquè en poc temps, no? Abans parlava el Manu de 6 anys.
6 anys porteu
sis
amb
anys
això.
Portem, sí, sí.
I ara és quan comenceu una mica a sortir al mercat internacional.
Correcte, sí, sí. Vull dir, ara és
gràcies
el moment...
a aquest creixement, no? Que és brutal.
Gràcies al creixement que està tenint. Tot i així, el mercat, diguem-ne, aquí a Catalunya o a el que és la resta d'Espanya, és que és una bestiesa. Però per el que dèiem abans, per les 300 marques que hi ha, perquè hi ha jugadors professionals, hi ha els que hi ha un circuit professional o el Padel Tour, hi ha els jugadors que hi ha, vull dir, llavors, per vendre pales, què necessites? Necessites poder-les promocionar. Les has de poder promocionar doncs, via jugadors, via tot el d'allò. Clar, ja estan tots, diguéssim, molt agafats per les grans empreses, costa una miqueta. Llavors, doncs, hem vist que amb el que és el mercat internacional, bueno, és una via que la gent comença a jugar, doncs, és el que hem intentat. I de moment està funcionant, eh? Vull dir, estem venent força bé.
I la competència?
Perdona'm.
Dic, empreses com la teva, com la vostra... Que són nascudes aquí, que són catalanes i que ja us esteu fent un forat en el mercat internacional. Hi ha més empreses com
sí,
la vostra?
Sí. Com sí? Nosaltres hi ha un parell o tres més d'empreses. Vull dir, de les 300 marques n'hi ha un parell o tres. Que sí, més o menys. Algunes no fabriquen, però bueno, fa molts anys que estan instaurades, que van començar amb el món del pàdel, que per nosaltres, per la nostra empresa, per exemple, han sigut grans referents, tenim, vull dir, de gent d'aquí a Catalunya, de Barcelona, que fa molts anys que s'hi han dedicat, i bueno, vull dir, ens els hem mirat, vull dir, evidentment.
I hi ha mercat per tothom?
No hi ha mercat per tothom. És una cosa, hi haurà una selecció natural, no sé com serà ni quan serà, però això ha de disminuir. Jo crec que al final, com a màxim, hi haurà 25-30 marques. és que no n'hi poden haver-hi més. Mirem el món del tennis, que és molt més gran que el món del pàdel, però molt més gran. Quantes marques de tennis hi ha?
Clar, és veritat, és veritat.
Queden les que realment o s'ho han treballat bé, o ho han fet bé, o són molt grans i han pogut aguantar. Això és així.
I avui dia podem dir que trobem pales bones i pales dolentes?
Jo crec que hi ha dos... Es pot parlar de dues maneres. Una, per suposat, hi ha pales ben fetes i pales mal fetes. Per tant, pales que aporten un diferencial i pales que inclús et poden generar una lesió. Però una vegada una pala està ben feta, llavors ja una vegada una pala ja no crea cap problema i ajuda, llavors hi ha pala apropiada i pala inapropiada, que és el que et deia abans. Si jo et deixo jugar amb la meva pala, jo puc crear una lesió, però no serà per culpa de la pala, serà perquè portaràs una pala amb massa pes, una pala massa dura no correspon. I en canvi, jo agafo una pala que potser no té les característiques que té la Gestem pròpiament dita, però és una pala que està correctament feta i és una pala adequada al teu nivell, ja pot anar millor. Per tant, jo crec que la gent també, i això és molt important, també té que estar ben assessorada.
Ara, vale? Ara ho has dit.
I per això és molt important, per això és molt important, la botigueta de club, el monitor de club. Jo sempre dic el mateix, per favor, jo si vull anar a comprar un cotxe, vale, jo primer el provo. Jo si vull anar a comprar un cotxe, primer m'informo. Jo no vaig i dic, compro aquest cotxe pel color que té. I això en pàdel s'ha de vigilar. Perquè a mi me ven, jo com a professional que soc de l'ensenyança, em venen clients, hòstia, tinc problemes de colze. Bueno, amb què jugues? No, és que aquesta pala va de nassos. Bueno, va de nassos sí, va de nassos a mi, però què fas amb això, animal? Val? Sí, sí. Què fas amb això, animal? Val, llavors, això també, jo a la gent aquí els hi podria dir, vigileu, perquè no deixeu de contactar amb una bola, eh? Tu pensa que en un moviment, en una hora de pàdel, tu pots executar 600 o 700 cops. 600 vegades picar amb una cosa que pesa 80 grams a mover una cosa que pesa 300. Això és com anar-te'n amb un gimnàs aixecar molta pesa, eh? Llavors, que la pala ha de ser adient al teu nivell. I això és important.
Assessorar-se.
Exacte.
Això... Aquesta feina, precisament, és una mica el que portem doncs, 2-3 mesos implantant-la al nostre club, al Natació Sant Cugat, de la mà del Jaume, ara amb la col·laboració de Justin, de la botiga que tenim, que va vindre l'últim dia també el responsable, i bueno... com que creiem i anem tots amb una, doncs en aquest cas els nostres socis i clients podran doncs, aprofitar-se. Jo crec, estic molt d'acord, no? Que és molt important tenir un bon assessorament i poder...
És bàsic.
És bàsic.
És bàsic. Per
mi
és bàsic.
I poder tenir, doncs, tirar endavant una idea. No? Sí, sí, és bàsic.
Abans deia el Jaume que encara han d'evolucionar molt les pales de pàdel. El fabricant ja sap cap a on van?
S'estan mirant diverses coses, sí.
Aneu provant, no?
Anem provant, sí. Anem provant, sí. S'han de provar moltes, o sigui, processos de fabricació nous. S'estan provant moltes coses. Passades d'aquelles coses, tampoc t'ho diré ara, perquè segur que hi ha algú que ens està escoltant que agafaria la idea.
Clar, no,
no
donem, però... no donem pista.
No, però idees n'hi ha moltes, i bueno, normalment assessorats pel Jaume, que és el que per això té l'experiència de jugar i cap a on vol o li agradaria que evolucionés o creu ell que hauria d'evolucionar una pala de pàdel, i amb això s'està treballant amb nous materials, constantment estem provant nous materials, vull dir, ara vam implementar el basalt per un tema de rotures que hi havia, vull dir, doncs el basalt, una fibra de basalt que pesa molt poc però que té una gran resistència i que ens ha permès, doncs ens ha permès que la pala pues, tingués més durada, no? Que també és el que estem buscant, no? Vull dir, que les pales durin el que han de durar una pala de pàdel. És un any. Si
un any ha de durar una pala de pàdel?
Aviam, és que jo, aquí hi ha una altra cosa que s'ha de valorar. Jo a vegades tinc alumnes que em venen i em venen una pala immaculada, però és que em venen amb la pala però brillant, perquè quan arriben a casa la netegen. Diu, mira, és que jo la tinc nova, quan fa que tens? No, fa 5 anys que la tinc, vejam. La vida d'una pala de pàdel, la goma, és el que despedeix la bola.
Tot i a base de...
Clar, però a base d'enfonsar i no enfonsar, la pala de la goma també perd molta flexibilitat. Llavors, clar, una pala de pàdel depèn...
Bueno, també depèn de la freqüència amb què juguis,
sí,
no? Perquè vols tenir una pala 5 anys,
sí,
i has jugat un cop l'any,
sí,
que vol dir 5 cops.
Però però canviant d'ambient, si tu tens un cotxe 5 anys parat, tampoc
no
has fet cap bé.
Clar, també es fa molt bé,
clar,
el material.
Clar, perquè es desagrada. I llavors una pala de pàdel... Aviam, un professional com nosaltres, una pala de pàdel a mi em dura un mes i mig, 2 mesos, però clar, jo estic 8 hores pagant-li, no? Però una pala amb un jugador normal de club, jo crec que l'any s'ho ha de fer mirar.
Jo crec que no teníem ni idea de la que hi havia en una pala de pàdel.
Parlant
per
clar,
això
no?
ens duraven tant les pales. David, tu continues jugant?
Jo jugo, sí, sí.
tu continues jugant. Sí. I jugues amb les teves pales,
les
de la teva empresa, i ja no les trenques.
I no es trenquen, i va...
Bueno, i de fet, no només jugo amb la seva pare, a vegades fa de conejillo.
També, l'has prova ell mateix, no?
Home, i tant. Dic, escolta, a mi em fas pringar, jo et dic una cosa, ara prova-ho tu.
Les provem.
Bé, doncs sabeu que ja hem comentat que avui faríem el sorteig d'aquesta pala que, gràcies al David, a la seva empresa, Justin, regalarem a un afortunat o una afortunada que vam convocar doncs, a través de les xarxes la possibilitat de participar, que era molt fàcil perquè només havien de dir que els hi agrada la pàgina del Sant Quatrefons i deixar un comentari. I hi han participat, jo diria que prou gent, la Berta, que ens acompanya. Acosta't, Berta. La Berta s'ha encarregat de moure tot això i ella serà la mà innocent.
Ah, jo?
Sí, o vols que ho fem nosaltres perquè tu puguis...
Ho faci el David, no?
És que ella s'encarregarà de fer la distribució per...
Abans,
ah, mira, el David.
Escolta,
el David.
Abans de dir la afortunada afortunada, la pala que sortegem es diu Justin Kostak Basaltic, ¿vale? És un model de pala que ve a estar amb un marge intermig. És a dir, l'he pot portar tant un jugador d'iniciació com un jugador ja a nivell bastant avançat. Val? És una pala que és còmoda, porta un el que deies abans d'evolució. Una goma que es diu tipus sàndwich, és a dir, en lloc de ser una sola goma, són tres gomes enganxades i el que aconseguim és, amb un tipus de goma, donar-li una miqueta més de control i amb un altre tipus de goma que hi ha al mig, donar-li una miqueta més de potència. Per tant, és una goma adaptada a qualsevol persona que li pugui tocar.
Fantàstica.
No has de buscar ni una gama molt pro ni una gama bàsica. És una gama pues, adaptada a un nivell intermig.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs tenim el... A veure... Perquè sabeu, tenim un barret de Pare Noel, d'aquests típics d'aquests dies, aquest vermell amb la boleta blanca, sí, i el David s'encarregarà de treure el guanyador.
Sí.
A veure...
Òscar García.
Òscar García. O sigui que la pala se'n va cap a un noi, un senyor, l'afortunat.
Un afortunat, correcte.
Un afortunat,
un bon
home,
regal
que
de...
toqui una pala d'aquestes. És un bon regal de Nadal.
Sí.
Doncs bé, l'Òscar... És Gràcia.
És Gràcia.
És Gràcia, no Garcia. Gràcia.
Òscar Gràcia.
Òscar Gràcia.
Doncs va.
Sí. L'Òscar Gràcia. Doncs amb ell ens posarem en contacte per saber quin dia doncs, ens podem trobar per fer el lliurament d'aquesta pala. I bé, l'únic que podem fer és felicitar l'Òscar per haver aconseguit aquesta pala, gentilesa de Justin, d'aquesta empresa catalana que treballa en pro del pàdel, perquè de fet no només fabriqueu, sinó que fabriqueu amb cap, és a dir, que penseu a evolucionar, a millorar i a fer tot això doncs una miqueta més agradable, més fàcil, més professional també, no?
Una miqueta, sí.
Tot molt pensat. Doncs el David, el Jaume i el Manu, els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat en aquesta última sessió de pàdel de l'any, que us esperem l'any que ve, però de moment que passeu unes bones festes, en companyia de la família, els amics, que gaudiu i tingueu una bona entrada d'any.
Moltes gràcies.
Per tu també, David.
Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Gràcies i serà fins l'any que ve. Adéu-siau.
Gràcies.